Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, y mucho menos los brokers.
¿Y los tipos de interés?
Están en mínimos de los últimos 200 años.
Compremos vivienda, sí, pero ¿cómo?
A tipo fijo.
A tipo fijo. Where's all the money gone?
Anem cap a Londres. Jon Sindreu, bon dia.
Molt bon dia.
Jon Sindreu, 30 anys. Un home que té dos títols penjats a la paret. Un d'enginyeria informàtica i un altre de periodisme econòmic. Treballa a la seu de Londres del Wall Street Journal.
Oh my God!
Què tal, Jon? Com anem?
Anem molt bé, anem molt bé. Tenim una ventada important, o sigui, que si sentiu
sí,
so, ahir no us espanteu.
Ahir em deia el Carlin, que també és a Londres, que feia un cap de setmana horrorós.
Horrorós, sí.
No? Tot el contrari que a Catalunya. O sigui, aquí, aquest cap de setmana complim el tòpic, eh?
O sigui, efectivament. És
aquí
un
temps primaveral que pràcticament al març i aquí sol i pluja.
Ah, vull dir,
pluja i vent. Pluja i vent, eh, és el titular?
Pluja i vent, i llavors de cop surt el sol i de cop se'n torna a anar.
Molt
bé. Sí. Sents sons estranys, és el vent contra les finestres.
No m'ho dius de debò? Tan greu és?
Sí. Fa un moment estava sent bastant violent. Sí.
Per tant, el dia d'avui convida a quedar-se a casa, eh? Un diumenge de sofà i manta, no?
Sempre. Jo crec que és que hauria de ser il·legal a sortir de casa els diumenges, però això és una proposta que no sé si
però
una iniciativa
però
legislativa popular
no crec que
massa signatures.
Sí. Però això m'ho dius perquè vius a Londres o perquè
en general?
En general a la vida, eh? O sigui, els diumenges
Sí.
Fer vida a casa. Molt bé. En fi, si vas a comprar, deixa'm preguntar-te, tu ets dels que portes efectiu o portes targeta, Jon? Que aniguis aquí per sortir a comprar el pa els diumenges?
Jo vaig sempre amb targeta. El problema és que aquí a Londres pràcticament tothom va sempre amb targeta i l'efectiu està morint una mica.
Tot es pot pagar amb targeta a Londres? La barra de pa també?
Pràcticament tot. Fins que un dia resulta que una cosa no. Llavors et quedes enganxat, no? Per exemple, ahir just vaig entrar dins un cafè en què deien només efectiu. I clar, és allò, com que pràcticament no passa mai, quan et passa et quedes doncs, atrapat. O a vegades, per exemple...
Però això també és perquè ells també tenen comissions a l'hora de... O sigui, et reclamen
sí,
l'efectiu...
Hi ha aquest tipus de lògica, sí, però com que aquí pràcticament a tot arreu doncs, es fa tot amb targeta i es fa tot amb contactless, hi ha un moment que ja no hi penses i ja no portes efectiu.
Et pregunto tot això de si pagues en efectiu, si pagues amb targeta, perquè és evident que anem en un món on s'acabarà pagant pràcticament amb targeta. La setmana passada vam dedicar un capítol a inversions desastroses. Vam parlar de Lego, vam parlar de violins i ens vam deixar el tema de les criptomonedes. Et pregunto sobre criptomonedes perquè fa precisament 10 anys de... Sembla mentida, però és que han passat 10 anys des que va aparèixer per primera vegada el Bitcoin. I el Bitcoin, 10 anys després del seu naixement, s'ha convertit en una inversió desastrosa.
La falera pel Bitcoin ha arribat a tal punt, sobretot a Àsia, que fins i tot grups de música li han dedicat cançons. Però aquest entusiasme per la criptomoneda és relativament recent. Justament ara fa 10 anys, des de l'anonimat, va néixer aquesta moneda.
A veure, Sindreu, això és molt interessant, això d'avui, perquè aquí hi ha hagut gent que ha perdut una de pasta, que et prometien... Aquí, tu posa uns calerons aquí, uns estalvis amb els Bitcoins, que veuràs com això va amunt. Ja ha fotut un pet, això? Eh?
Sí, a veure... Encara hi has guanyat, si vas invertir el 2017. Compte, perquè és a dir, el que s'ha perdut és tota aquesta bombolla especulativa que va començar a passar el 2018, que vam passar de $1,000 la peça a principis del 2017 a gairebé $17,000 a inicis del 2018. Però clar, la bombolla és veritat que ha esclatat i molta gent hi ha perdut molts calés, però el preu ha baixat, doncs, això, una mica per sota els 4.000, però vull dir que imagina't, si encara ho haguessis comprat fa 2 anys, encara hi hauries guanyat calés. Per tant, el que sí és veritat és que hi va haver un moment de bogeria, perquè jo parlava amb gent seriosa d'aquí de la City de Londres, que porten els diners de fons de pensions, que porten els diners de gent rica, i van començar, no?, allò, a explorar el Bitcoin i explorar posar part dels calés en Bitcoin. Vull dir que la bogeria arriba fins i tot a llocs d'alta serietat financera.
Tu t'ho vas arribar a creure mai?
No, jo no, però és que jo sóc molt escèptic.
Tu ets escèptic ja de sèrie.
Sí, a veure, el Bitcoin té diversos problemes.
Un moment, abans d'entrar de desgranar per què va caure en picat, sé que n'hem parlat moltes vegades i que és un concepte ja, certament, que han passat anys, però però, sisplau, per fer un tenedor per tots plegats, definim què és exactament un bitcoin.
Però un bitcoin és un tipus de criptomoneda, no? I criptomonedes, a vegades, doncs, és allò que se'n diuen monedes digitals, no? En què doncs, es fa servir la criptografia per pagar-te els uns als altres. Però hauríem d'explicar que la majoria de diners, com dèiem ara, Roger, ja són digitals, perquè ens paguem amb les targetes i tal, no? Vull dir, l'efectiu pràcticament no existeix. La diferència essencial és que el bitcoin és alhora una moneda, però també un sistema de pagaments, no? És a dir, com hem explicat moltes vegades aquí, el nostre és un sistema en què vivim, en què els bancs no només creen els diners i ho fan amb el suport final del Banc Central de cada país, sinó que ho centralitzen tot. És a dir, quan el senyor Antoni vol pagar la factura de llum a Endesa, ho fa a través del seu banc, no? Si el seu banc és CaixaBank, doncs CaixaBank té a la base de dades tots els diners que té el senyor Antoni, totes les transaccions del senyor Antoni, i quan el president de la Caixa, el senyor Jordi Gual, doncs rep l'ordre del senyor Antoni d'escolta, vull pagar Endesa, la Caixa alhora fa un pagament al banc d'Endesa, no? I el banc central, que és el que està al mig, doncs registra aquests pagaments entre els bancs. Per tant, està tot centralitzat, no? I l'única diferència el dòlar de l'euro és en quin banc central acaba sent centralitzat. En el cas nostre, doncs el Banc Central Europeu, en el cas dels Estats Units, és la Reserva Federal, i això és el que fa que l'euro sigui diferent al dòlar. Però el bitcoin està dissenyat no només per substituir això, l'euro, el dòlar, aquestes coses, sinó per substituir tot el sistema de pagaments, no? Llavors ho fa a través d'una base de dades pública que es diu el blockchain, que és on es guarden totes aquestes transaccions, i les compartim entre tots, no? Llavors, tots tenim una mica accés a aquesta base de dades. No la té el senyor Gual, la tenim tots.
Per això fa tanta por per als grans bancs l'existència d'aquest tipus de criptomoneda, no?
És més, és que la ideologia que hi ha darrere d'aquestes criptomonedes...
Sí, és una anarquia, no? O què és?
És sí, i no és nova, ve de lluny, perquè hi ha hagut des de pràcticament sempre veus oposades a aquesta idea de que els bancs creïn els diners que fem servir i se'ls distribueixin, i que el que volen és acabar amb aquest monopoli. El que no s'adonen és que això és una idea, no? I perquè de fet, si t'hi fixes, la majoria de fans del bitcoin també són fans de l'or, que l'or també acaba sent una mica el mateix que el bitcoin, perquè tenen una mica la idea que el valor dels diners està en l'escassetat, no? És a dir, en el fet de que no n'hi ha gaires. El problema és que el valor dels diners també està basat en el poder de l'emissor i la seva credibilitat, i això és una cosa que els bancs i els governs tenen i el bitcoin no, però sobretot també està basat en l'elasticitat, no només en l'escassetat. És a dir, quan una empresa ha de pagar proveïdors abans de cobrar...
Hem perdut... El Ion és aquí? Doncs hem perdut aquesta comunicació, el teníem a Londres, en qualsevol cas. No el tenim aquí, el Ion, eh? Fem una pausa, intentem recuperar-lo i de seguida tornem, d'acord? Fins ara.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Ion, t'he recuperat, m'han dit.
Sí, no sé què ha passat.
El vent que se t'ha emportat.
No, jo et sentia, eh? Tu
no
sé, m'has deixat
de... Mira, la tecnologia i els bitcoins, que també, no ho sé, potser està apagada.
Sí, és que no
potser aquesta connexió està apagada amb bitcoins i vés a saber, vull dir que ha passat alguna
cosa així. En principi no.
Escolta'm, qui s'ho va inventar tot això del bitcoin?
Bé, tot això s'ho ha inventat, no se sap, perquè tot això està inventat per un senyor amb pseudònim.
Satoshi Nakamoto, no?
Exacte. I s'ha especulat molt sobre qui és, eh? I no se sap. Fins i tot s'ha dit que podria ser Elon Musk, si te'n recordes.
Sí, home, i tant. Mític i legendari, sí.
El cap de Tesla. Hi va haver un moment, el 2015, que jo vaig tenir la sensació que s'havia descobert qui era, perquè la revista Wired va escriure que un acadèmic australià que es deia Craig Wright havia inventat el bitcoin i semblava bastant creïble, però al final sembla que no era veritat. Per tant, el misteri segueix.
Mm-hmm. Molt bé. Això es va crear fa aproximadament uns 10 anys. Va haver-hi un alça, va haver-hi un tot seguit de gent que s'ho va creure i, evidentment, va arribar el boom. Una bombolla financera, o com ho hem d'explicar, això? De què hem de parlar aquí?
Sí, és a dir, el bitcoin mai... Tot i que sí que és veritat que hi havia algun moment que hi havia alguna botiga que et deixava pagar en bitcoin, el bitcoin mai realment, ha aconseguit implantar-se com a moneda. El que sí s'ha implantat, i per això doncs, fèiem, no?, la connexió amb l'or, és que existeixi com un actiu especulatiu, no? En què la gent hi posa diners perquè pensa que altra gent també hi posarà diners. I això, l'exemple que sempre es posa d'això és l'exemple de les tulipes al, no, al segle, si no m'equivoco, això devia ser el segle XVII, als Països Baixos, en què, doncs, com que hi havia tanta demanda de tulipes, hi havia un moment, no, que la gent comprava tulipes perquè sabia que altra gent compraria tulipes i al final es va crear, doncs, la primera bombolla financera de la història. I això és una mica el que ha passat, no només amb Bitcoin, sinó amb moltíssimes altres monedes, igual que el Bitcoin, que han anat sortint.
Jo ara mateix, si vull comprar un Bitcoin, quant costa, més o menys?
Doncs és això que he dit, una mica per sota dels $4,000.
$4,000, més o menys, eh? Ara és...
Sí, però que el fet que un bitcoin costi això tampoc vol dir molt, no? Perquè podrien subdividir el bitcoin i que cada un costés, doncs, una mica menys. La qüestió és més com ha pujat, no?, el valor del bitcoin en aquests darrers anys i després com va tornar, doncs, a baixar en picat.
Evidentment, el bitcoin segurament és la criptomoneda més famosa de totes, però n'hi ha hagut d'altres, no, Ion?
Sí, n'hi ha hagut moltíssimes. Per exemple, una altra molt popular és Ethereum, o, per exemple, el Litecoin. Però la meva preferida, que jo vaig fer una mica d'investigació al respecte, és una que se'n diu Useless Ethereum Token, que és una mena de token, més que una, però és una mena de criptomoneda, també, i que el creador va posar a la seva web, diu, sobretot no els compreu, diu, perquè li donareu diners a una persona aleatòria d'internet i aquesta persona, que sóc jo, diu, agafarà aquests calés i es comprarà coses amb aquests calés vostres, diu, segurament una tele de plasma. És a dir, que ja t'està dient que t'està prenent el pèl. Però resulta que, malgrat tots aquests anuncis, quan va emetre, doncs, aquesta primera ronda d'aquests tokens que ell mateix diu que són inútils, doncs, vaja, la gent es va llançar a comprar-los i el preu va pujar, doncs, un 240% en poc temps, no? Clar, jo vaig parlar amb gent que n'havia comprat.
Com pot ser? Per fer la gracieta? O és que no ho entenc?
És una mica per fer la gracieta, perquè diuen, ostres, això m'ha fet molta gràcia, però també era perquè ells pensaven que vindria algú altre i els compraria, no? I això és una mica el senyal de la bombolla. I de fet, doncs, un noi amb què vaig parlar, que era programador i que havia comprat aquests tokens, em va dir que havia fet, no és molt, però que havia fet $300, no?, entre comprar-lo i després tornar-lo a vendre. I realment, doncs, durant el boom aquest del Bitcoin hi va haver diverses divises així com de broma, no? N'hi havia un que es deia el Dogecoin, que estava basada en un meme d'internet que sortia com un gos japonès fent cara d'espantat i que també, doncs, va començar a fer boom i el propi creador, doncs, es va quedar agarrativat, no? Diu, ostres, em preocupa que la gent estigui comprant això.
És senzill crear una moneda d'aquesta mena, Ion?
És molt senzill, sobretot perquè la majoria, doncs, es creen a partir o del Bitcoin o de l'Ethereum, no? És a dir, només has de canviar quatre coses, això és un codi que està disponible, i per tant qualsevol persona ho pot fer. I això és part del problema, que es va començar a generar aquesta bombolla en què qualsevol emetia una nova moneda com a manera de recaptar diners que tu no podries fer, per exemple, anant al banc o si volguessis emetre accions, fins al punt que els reguladors dels Estats Units van començar a dir, ostres, és que això està sent una manera de il·legalment saltar-se les regles i estafar els inversors.
De segures ho són, a nivell d'il·legals, o no?
Bé, és a dir, el Bitcoin, si té un valor real, més enllà de l'especulatiu, és precisament que serveix per comprar doncs, drogues o per fer coses il·legals a través d'internet, perquè és un sistema de pagament que existeix només a la xarxa i que està encriptat. Per tant, en principi, les transaccions són segures i això es fa servir moltes vegades, doncs, per comprar drogues. És veritat que en el moment en què tu vols transformar els bitcoins a euros, llavors és quan les autoritats t'enganxen. Però sí, el bitcoin és bastant segur i precisament, doncs, això és la seva virtut, entre cometes, i també una mica, doncs, la seva avantatge. I el que és curiós, però, és que hi ha hagut moltíssims casos, i n'hi segueix havent, de gent que perd tots els seus bitcoins perquè s'oblida de la contrasenya.
M'ho dius de bo, no?
Sí, tant i tant.
Tu sempre poses la mateixa contrasenya de tot arreu, o no?
Jo no. Home, no. Tu sí?
No. I ara?
Però no és 1, 2, 3, 4, dir aquestes coses.
No, la data del naixement.
No, molt malament, Roger. Molt
és
malament.
Una bomba.
És increïble les empreses, les contrasenyes lamentables que tenen moltes vegades. Sí, sí, doncs...
Per culpa de la contrasenya, o sigui... I no la pot recuperar de cap manera?
No, s'estima que el 20% dels bitcoins s'han perdut.
Ostres. Clar, perquè no la pot recuperar ni tu ni ningú.
Ningú, clar, perquè tu tens una clau privada a partir de la qual tu pots fer servir els bitcoins, és a dir, tu pots pagar algú signant amb la teva clau privada i dir jo li vull pagar doncs, tants calés al Roger. I a partir d'aquí doncs, es fa la transacció i després hi ha una clau pública amb què això es pot desencriptar. Mm. Si tu perds la clau... doncs clar, ja els has perdut per sempre. I clar, pensa que a més la gent, perquè no li robessin els bitcoins, perquè hi ha hagut molts casos de robatori dels bitcoins, van començar a fer coses estranyíssimes. Per exemple, una empresa que es deia ConnectX va crear una xarxa de satèl·lits en què tu enviaves els bitcoins a l'espai. Llavors, clar, això és una situació hilarant en què tu envies els teus bitcoins a l'espai i llavors doncs, no recordes la contrasenya.
Surrealista.
O, per exemple, un cas que el nostre diari doncs, va escriure fa poc, que és bastant hilarant, un intercanvi, una borsa de criptodivises a Canadà, en què la gent hi va posar uns 136 milions de dòlars per que estiguessin allà ben guardats. Això resulta que el fundador ho feia tot des de casa seva, amb el seu portàtil, i aquesta empresa diu que el fundador es va morir i que doncs, ningú sap la contrasenya. No queda clar si és frau o és veritat, però el fet que la gent intentant, és a dir, no fiança dels bancs, li acabi fiant tots els seus diners a un senyor allò amb calçotets no? al seu àtic amb el portàtil, ja et diu que això molt segur doncs, no pot ser.
Doncs aquest és el titular. En principi, bitcoins no és una gran recomanació que ens fa l'Ion Sindreu invertir-hi. Ion, has corregut mai una marató, tu?
No, hi ha una marató, no. Jo tampoc, és una d'aquelles coses que tampoc entenc que la gent...
Ara mateix tenim, doncs mira, ara tenim 17.000 persones corrent a Barcelona, la marató de Barcelona aquest matí. De seguida anem en directe perquè tenim alguns corredors que ens faran la narració.
Roger, és que aquí, com diem, plou tota l'estona. Llavors, a veure, jo...
Més mèrit, mira, més fresquet.
Si m'he de mullar per alguna, no?, per alguna causa de debò, em mullo, però això de sortir al carrer a mullar-te...
El Barça el vas veure ahir per això, no?
El vaig seguir, no el vaig poder veure.
Tampoc vam perdre l'oportunitat de veure Boateng, també, un altre cap de setmana.
Un drama, eh? Sí, sí, un drama.
Bueno, un drama no, van guanyar 3-1, però...
Aquell gir, aquell toc de Boateng...
Sí. Ion Sindreu, una abraçada, va.
Vinga, fins a propera.